Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Via Lliure.
Podcast.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats en versió gairebé mini, versió patateta,
sí.
Versió...
micropatata.
Guarnició.
Nanopatata.
Una reducció.
Una reducció de patata, de la, un petit pensament de patata. Què tal, Joan Lluís García? Molt bon dia.
Molt bé, com esteu?
Menú Hola. Degustació de patata.
Menú degustació de patata no seria, perquè un menú degustació, precisament...
degustació, és poca quantitat, bueno, normalment.
Serà, sí, però amb 25 o 30 plats.
Ah, sí, però cada plat hi ha molt poca quantitat.
Ah,
però, a diferència d'un plat de menú Clara, de tota la vida.
El que m'està, perdona, el que m'estàs dient és que tots aquests restaurants triestrellats o biestrellats o monoestrellats,
sí,
o sí, fins i tot sense estrelles, que fan menús degustació amb 75 plats, acabes que entra, vull dir, que falta menjar?
No, és difícil d'acabar-s'ho, però
doncs ja
si analitzes plat per plat, hi ha poca quantitat, és això el que em referia, degustació de plat concret, saps? No sé, potser és molt abstracte.
Jo trobo que és poc adient. Si ens falten patates, no és un menú de degustació de 6 hores de menjar.
Entesos, no? Ho retiro.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia i bona hora.
També
bon
vols defensar menú degustació de patates?
No, però és veritat que en aquests menús, que tampoc no és que en sigui un assidu de tants plats, n'hi ha algun que dius, hosti, aquest està molt bo, dius, ja em podria quedar aquí. Vull dir, porti'm 3 racions més d'aquest, diu que ja amb aquest ja farem.
Ah, sí?
No cal que em porti els que queden.
Però això, que vas molt de menú degustació?
No, per això et dic que no sóc assidu, igual li he anat un cop a la meva vida, però sí, de vegades dius, mira, aquest és el bo.
Voldries repetir d'aquell, tu,
jo,
no?
Ja porta'm només aquest.
Un cop a la vida, només Puig.
No m'ho crec. Bueno, és mentida. És mentida. És mentida, ja us ho dic ara. El que passa és molt tirar el rotllo. Mira,
bueno,
us diré una cosa. Hi ha una...
Igual coneixeu millor la meva vida que jo, però...
Jo he vist algun col·laborador teu, altre col·laborador teu...
Que no és cap d'aquests tres.
No és cap d'aquests tres.
No ho crec.
Va, digui qui és, diràs. Ah, val, d'acord. Un mossèn, que els diumenges...
Hombre!
Sí?
Hombre!
Doncs això, amb safates de patates fregides.
Hombre!
Hi ha un patró de col·laborador que
és el bon
menjar.
No està ben resolt.
No.
En el cas dels menús degustació, estic bastant d'acord amb tu, Puig, que hauria d'haver-hi com la... De, si volguessis repetir, tu ja...
Tindries una carta a jugar... Igual que quan entres al Tibidabo o al Túnel del Terror, hi havia, no sé, fa molts anys que no hi vaig, però hi havia un punt on et deixaven sortir, de dir, aquí pots sortir si veus que ho estàs passant molt malament, doncs el menú de degustació igual, vull dir que hi hagués un punt que diguessis, a veure, dels que ja portes, vols que continuem amb un d'aquests en concret o continuem nosaltres amb el que teníem previst?
Ara. No, però Puig, jo pensava més la carta de la repetició. És a dir, al llarg de tot el sopar o el dinar, pots repetir-ne un.
Clar, quan acabis, però.
O sigui,
quan
en
acabis,
detriment d'un
altre. Pots repetir-ne un. Moment.
Jo crec que ha de ser en el mateix moment. T'has d'arriscar una mica.
Clar.
I dir, bueno, vaig per aquest.
Clar, sense saber què vindrà.
Ah, t'aguantes.
Els de l'1-2-3, una miqueta, no?
Ara.
Plàntate.
Si no hi ha risc, no funciona.
Sí.
Escolteu, per cert, aquesta és la primera tertúlia de patates del mes de febrer.
Sí.
Primer o últim d'alguna cosa.
El mes més curt.
A més, avui és el dia del Benidorm Fest, que ha perdut molts punts des que no hi és Albert Sort. Ara ja no té cap... Ja no té tant interès, diguem-ne. Tot i que a la una del migdia parlarem amb el Jordi Ramos, que està allà i que, evidentment, va a boig, i amb la Nina, que és una de les... Bueno, la jefa del jurat.
I Xavi Puig no hi és, en aquesta tertúlia?
Vull dir, com els està dient, Puig?
Dijous, el tu diràs, va fer un desplegament de coneixements, un altre, sobre Eurovisió.
Vols fer-ho o no, Puig?
Quan és això?
A la una, vull dir, també...
Això està abans de l'Espanyol.
Clar, és el que t'anava a dir, que al cap de poca estona estaràs amb l'Espanyol, vull dir que...
Jo el que necessitis aquí sempre estic a les teves ordres.
Vale. Bueno, recordem això, que l'Espanyol juga a les 2 del migdia i això vol dir que un quart d'hora abans, ja ho sabrem, bueno, qui diu quart d'hora, oi, Puig? diu el que sigui.
Bueno, el que toqui, sí.
El que toqui, sí. Vale. Bueno, doncs tot això al llarg del dia d'avui. Anem per feina, anem amb el que li han sorprès aquesta setmana a la gent de la tertúlia Patates. Començarem... Què passa?
No sortegem res, avui.
Ah, sí, que sí, sorteja. Jo... Voleu que sortegi?
Sí, home, sí.
Jo és una carta que em guardava per mi.
Què vols
dir? Sí, quedar-me al pack de... Al pack de xocolata, Jolot! Ara. Tenim ja al damunt de la taula tota la varietat de xocolata Geelong, que com cada dissabte... No et toquis, ai, home! Nois, per favor,
aquí,
no
et toquis!
Aquestes hores, però jo tinc gana.
Tocant-ho tot, eh? Amb ametlles, volies tu.
Home, doncs no.
Doncs no, bueno. Hi ha la xocolata amb ametlles, hi ha la xocolata amb cacau 70%, la xocolata farcida de trufa al rom, hi ha la xocolata a la pedra, hi ha la xocolata a la tassa, i unes quantes més.
Jo vull la tassa.
La tassa, vols tu?
Sí, vinga,
la xocolata desfeta, una miqueta. Xocolata Geelong, cada dissabte ens ofereixen aquest lot per regalar entre els oients. Què heu de fer per endur-vos aquest lot?
Tenim dubtes.
Molt fàcil, fer retuit al missatge que acabem de penjar a través de Twitter, que, en fi, estarà actiu fins a les 8 en punt del matí. Podeu fer retuit des d'ara mateix fins a les 8. És un premi, bàsicament, per aquells oients fidels que ja estan després d'aquesta hora del matí. I a partir de les 8 us direm ja qui és el guanyador d'aquest lot de xocolates Geelong.
Clar, que ja estàs desperts o que torna.
Eh?
Que ja estan desperts o que tornen. Jo vull reivindicar la gent que torna a aquesta hora de...
Sí, però vull dir, també estan desperts.
Sí, per això que vull dir que poden...
També poden... I posa la tertúlia de patates, sí?
Compte amb els tuits que fan aquelles hores,
sí,
però si retuit...
Si encerten la tecla de retuit...
Sí, també.
Like no val.
Like, fa de tot. Li faran de tot.
Però pots fer-ho tot. Podeu fer follow, fer like, li fliflau... Bueno, en fi. Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
Mireu, doncs aquesta setmana m'ha sorprès fins a quin punt els humans som empàtics i ens mimetitzem amb els altres, no? Per un cas concret que vaig viure. Estava passejant pel carrer l'altre dia amb un bon amic que, per coses de la vida, doncs va coix. Val? Camina amb dificultat.
No, però, i te n'enfots, no?
Sí, no me n'enfoto, no.
Aquí no tocava, potser.
No me n'enfoto. No,
jo crec que ha sigut un riure nerviós.
Ah, ja, sí, pot ser, d'acord.
Que em fa gràcia, com... És igual, jo anava passejant amb el meu amic i ell anava coixejant provisionalment durant aquesta època que està convalescent i ja recuperarà i cap problema, tot bé. I,
ah, però sí, inevitable, provisional.
Sí. Amb carosses.
No, simplement l'han operat, llavors anava...
Ha tingut un accident.
Sí, anava una mica coix, vale? Llavors, pel simple fet d'anar al seu costat, se'm va encomanar aquell moviment de coixesa.
Va.
T'ho prometo. Va. És algo inevitable que penso... Això deu passar-li més d'una persona que... Se t'encomana, no? Les coses s'encomanen, el moviment s'encomana. Llavors pensava, no sé si us passa també, per exemple, amb els tons de veu, les cantarelles que fa la gent, no?
Això sí.
Per exemple, hi ha una companya a la feina que tenim, la Maria, fantàstica,
Maria
la Maria García, que a vegades fa unes cantarelles que, de tant estar amb ella i de compartir feina i redacció, a vegades em surten les seves cantarelles i dic, mira, Maria, m'has contagiat la teva cantarella. I, no sé, em passa com amb diferents coses, de debò. No només amb el moviment, sinó amb la cantarella i amb les paraules. Que l'altre dia pensava, quan algú fa servir una paraula que potser és una mica especial o estrambòtica o el que sigui, d'alguna manera es contagia i la paraula aquella l'agafa una altra i la treu més tard, no? I això també m'he trobat, tu fas a vegades,
que copio...
deixes anar una paraula que potser ha sortit en l'ambient, algú l'ha dita i després,
I pum,
d'alguna manera l'has capturat i la tornes
això
a dir.
Passa. No, jo dic que sí perquè em passa molt. Se m'enganxa molt.
Apropiació cultural.
Se m'enganxa molt.
Empatia pura.
Us diré una cosa, no només se m'enganxen les paraules, se m'encomana també la cantarella aquesta que dius o l'accent i se m'encomana fins i tot el riure de la gent, que és una cosa terrorífica. Terrorífica, perquè, és a dir, si tu passes, per exemple, això has d'estar una mica de temps, si tu, jo he estat allò de vacances amb algunes persones durant 15 dies i me n'he adonat que he acabat fent el riure d'una altra persona.
Clar,
saps per què a vegades...
Ha sigut una crisi d'identitat.
No, perquè llavors et surt, o sigui,
clar, sí,
hi ha gent que riu, ha, i hi ha gent que fa... O hi ha gent que fa, no sé, coses molt altes, i llavors t'acaba sortint...
Estàs allà empatitzat.
No, de veritat, igual sóc jo, però...
I et passa, ara que deies amb tu, amb l'accent, per exemple, si has entrevistat John Carlin, has acabat, per exemple...
No tant.
Ah.
No, però potser una paraula se'm quedaria de Joan Carlin. Alguna paraula, sí.
Mandela o...
Però amb això del caminar, sí que és veritat que si tu vas caminant pel carrer i de cop davant teu hi ha una persona que va a coixa o que té algun problema en el caminar i que no camina regularment, si tu el passes, sí que... No, és que no sé com explicar-ho. Intentes no xulejar en excés, és a dir, caminar com camines tu, però sense excessos, tampoc, no? Com que no s'ho prenguin a dir, mira, hòstia, aquest ara aquí, com de dir, quina velocitat, no? O que ràpid que m'ha passat, sinó...
Per no deixar-ho una evidència,
però
no?
Però amb calma, no? Amb calma.
Perdona, perquè no Puig, aquesta és l'empatia que tens si tu t'has trencat alguna vegada alguna cosa al peu, oi?
Sí, una tíbia, sí.
Veus?
Sí.
Ho dic perquè la gent que hem anat alguna vegada en crosses sabem...
Sí.
El que se sent de dir, cas un Déu, mira aquell com camina de bé, oi?
Passen per davant.
Sí, m'està passant, i jo, perquè estàs acostumat a caminar de determinada manera i veus que estàs impedit en aquell durant un període temporal. Potser és això, d'haver-ho viscut i pensar, doncs mira, no xulejaré.
Pot ser.
Sí, jo recordo ser molt feliç quan avançava algú, quan anava coix.
Què, perdona? Què has dit?
Quan avançava algú, anava enguixat fins a dalt, fins a l'engonal, però ja quan podia posar el peu a terra... I quan avançaves algú caminant així, hosties, recordo que era una sensació molt, molt agradable. De dir, mira, tu dues cames, jo amb una, i patapam, que t'he passat.
I ara estic dubtant sobre el tema lingüístic. És que no vull equivocar-me, però no era en Puyal o en Mikimoto que deien que... Crec que era en Mikimoto. Que quan estava fent allò del programa d'Afers Exteriors i se n'anava a conèixer catalans en altres llocs, sense voler, anava capturant el so de la manera en què parlaven aquells catalans en llocs diferents.
Pot ser
que ho hagués explicat alguna cosa?
Pot ser.
Per exemple, catalans amb accent nord-americà.
Americà o argentí. Ho fas bastant malament. O amb accent argentí. No, t'ho dic ja perquè no ho segueixis intentant.
És que a mi em sona el Mikimoto veient-lo com parlant en castellà amb accent colombià, saps això?
I això vols dir que no li passava també a José María Aznar? Quan va fer allò es va reunir amb Bush.
Allò era clarament fer un claramolins. Era empatia.
Empatia
pura. És empatia pura.
Un senyor empàtic.
Un gran empàtic.
O sigui, estava mateix ell.
Estàvem treballant en ell.
Bueno, però què et passa a tu? Has dit també una miqueta.
Sí, som iguals. Aznar i jo som la mateixa persona. Vinga, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Xavi Puig.
Doncs mira, un té una mica escatològic que va sobre la pixera.
Vinga.
Jo tinc una mania que és quan estic fent programa de ràdio bec molta aigua, molta. I llavors hi ha un punt, és a dir, que si tu vas a miccionar, és el punt ideal, on quedes molt alliberat.
Estic perdent-me ara, Puig, un moment.
Sí, vull dir, tu...
No sé si m'agrada on estem anant, però bueno.
Estàs...
Dius, val, ara fa dues hores que estic aquí a l'estudi, ara és el moment d'anar-hi i, bum, alliberes i perfecte. Però si t'excedeixes, si trigues una mica més a anar-hi del que tocaria, llavors ja no és el mateix. Jo no sé si us passa...
Però què vols dir, fas menys quantitat si passes d'aquest límit?
Exacte, ja no flueix. Allò no flueix.
Jo crec que això...
No sé si és perquè hi ha un col·lapse allà de massa, líquid i llavors no surt tot el que hauria de sortir.
A veure, un moment.
Que si t'aguantes, llavors no surt tota
massa,
la quantitat.
No buides el dipòsit.
No ho buides del tot, ni molt menys.
No pots. No.
Clar, perquè hi ha massa pressió allà, jo t'entenc.
Has de graduar bé el temps que has de...
No pots anar-hi en qualsevol moment. Té un tempo, això.
Però a veure, un moment.
No. Jo crec que això és un tema potser per l'uròleg, no? Sí. Tot,
Però una pregunta. A veure, passa molta gent que quan... Segur que us ha passat que quan t'aguantes determinades necessitats fisiològiques, arriba un moment que ja està.
No.
Que no, després ja no surt.
No que no surt, sinó que deixes de tenir-ne ganes. És a dir, jo ara m'estic fent... No sé què, aguanta, i al cap d'una estona es desconnecta el cable i et diu no, ja està, no cal que vagis.
Sí, però amb la pixera no passa.
No, que sí, home, que sí.
La pixera és infal·lible, diguéssim que tens un recipient que allò...
Que no, que et pots aguantar.
Quan hi vas, i escolta, i té la sensació de dir, vale, ja està perfecte.
Perdó, aviso un missatge per la gent, no us aguanteu tampoc. Vull dir, ara no vol per fer la prova, a veure si tindrem bufetes rebentades.
Ni feu a sobre, els més petitons, aneu al lavabo i tot això. Però però a mi el que em fa molta ràbia és quan hi vas i tornes al lloc de feina, per exemple, o qualsevol altra activitat que estiguis fent, i al cap de dos minuts tornes a tenir ganes de dir, ostres, però això no hem fet bé.
Sí, sí.
No.
I no compte, perquè després aquí hi ha judicis, que la redacció, si vas massa al lavabo i tal, sí? Després es pensen que és que vas passejant bueno, per la redacció. Ostres, i no, és que potser tens unes altres necessitats fisiològiques i tens més freqüència. Llavors, no és que et passegis,
dient,
no et passeges.
Us estic dient que hi ha gent que no teniu tant control mental respecte a aquestes coses, de veritat.
Bueno,
hi ha una qüestió
físic.
Psicològica al voltant d'aquesta qüestió.
Sí, és que ells,
sense cap tipus de
vista, 15 hores sense moure's. Sí, clar, està de programa. Passa, vull dir,
no, perquè a mi passa...
Abans d'entrar i a les dues.
Igual a les 8 del matí penso, ostres, ara aniria al lavabo, però a les 8 del matí comença l'informatiu, que vinga, allà em diràs com no em pares. I a les 9 penso, doncs ara no en tinc ja. Això m'ha passat una pila de vegades.
No.
I ho diré una altra cosa. Si no és per una qüestió purament psicològica de que t'estàs estressant perquè notes que tens ganes de fer-ho, com expliqueu, perquè això ens passa a tots, que com més a prop de casa ets, pitjor és les ganes de fer pipí.
És terrible.
Sí o no? Que estàs... Igual estàs
a
300 metres de casa teva.
Al moment agafo les claus i he d'obrir la porta...
Estàs a punt de pixar-te a sobre?
Perquè ja ho veus. És igual que els accidents.
Per tant,
els accidents de cotxe també són més a prop de casa, normalment.
Bueno, però és psicològic. És psicològic o no, llavors? No és la gana,
no,
en aquell moment. No és la gana, és la qüestió...
Si t'has fotut 3 litres d'aigua, ja et dic jo que hi ha un punt psicològic, però hi ha un punt de... fisiològic.
Depòsit
s'atura.
I en directe us ha passat alguna vegada de dir...
De pixar-nos?
Jo no sé com gestionar-ho. És a dir, ja el dipòsit està ple, molt ple, ja hem superat i estic aquí mitja entrevista.
És que arribat a aquest límit...
Ahir m'ha passat.
Se t'ha passat,
eh? Sí.
I llavors què vas fer?
Que vaig fer... Mira, era un dia que estava entrevistant... Podem explicar. A Joan Tardà, un estiu, a més, una persona de verb curt. I a més, era allò de dir... Ai. Era entrevista llarga, d'una hora. I a més, amb la Graugent, que hi havia com entre 5, 6, 7 càmeres dintre de l'estudi, amb les respectives persones allà gravant. I recordo de dir... Uf, estic ja vorejant el límit. Estic vorejant el límit i pensar... ha fet una pregunta al primer tertulià. Queden 3 o 4 tertulians més per preguntar. Ja sent que els tertulians, tu els dius, fes-m'ho breu, i no t'ho fan breu.
I a més fan aquella cosa de, bueno, més que preguntes, una reflexió.
Correcte, fa la reflexió. I vaig pensar, en un moment donat, vaig pensar, quan aquest tertulià que sé que s'explaia, estigui preguntant, aixeca't, com qui no vol la cosa,
no.
Marxa i torna.
I va ser així?
No, vaig dir, aguanta, vaig aguantar, però tan bon punt vaig acomiadar l'entrevista, va ser allò...
No vas ni poder donar la mà,
senyor Tardà,
no?
Adéu!
Adéu!
Vaig sortir volant d'allà, sí.
Va, i acabarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Joan Lluís García.
Vinga, va, la meva... Us porto una miqueta de música avui, també. Que té diferent, per ambientar l'explicació del que us vull dir.
Epa-la.
Ai, sí. Molt bé. Quan vau saber que no eren mosqueperros, sinó que eren mosqueters, i que no era d'Artanyan, saps què et vull dir?
Sí, home, sí.
Quan ho vau saber?
Jo crec que ja des del principi,
Des del principi?
Jo juraria que vaig veure abans una pel·li dels Tres Mosqueteros.
No, clar, és que aquí... Jo crec que ja...
Que no pas la sèrie, llavors ja estava afectat.
També amb aquesta qüestió que hi hagués un cap generacional. Jo em pensava que amb la Clara el tindria... Tu,
jo vaig veure
no,
els dibuixos, que eren mosqueperros.
No, però és que jo el que dic
és que... O sigui
que
tu la referència cultural la tens com dels dibuixos i no
sí,
de la
pel·lícula. Sí, jo també, però en paral·lel. És a dir, hi havia una pel·li... És que ara no me'n recordaré, això, Mur i del Blai, una versió molt famosa dels mosqueteros.
Sí, però la cançó dels mosqueters. Mitjans dels 90.
Sí, no.
Abans?
Anterior. I jo la vaig veure aquella i la repetien...
Jo, és que
llavors no... ja vaig veure que els noms no eren ben bé el mateix.
Puig, tu que també més o menys som de la mateixa generació, sí. Tu com ho vas viure?
Sí, jo més gran fins i tot, però sí. Jo crec que van ser perros abans que teros.
Sí, no.
Sí,
A veure, un moment. O sigui, que van ser perros abans que teros, això, jo us ho dic jo, però que claríssim. No només
però
això.
Però els dibuixos els deien mosqueperros.
Mosqueperros,
clar. Perquè eren mossos.
Clar, però clar.
Sí, ja. Però no recordo el concepte mosqueperro.
Un moment, que potser el moment clau és ara...
És que és el que jo anava aquí.
Clara Molins se n'està donant ara, em sembla.
Això em va passar en un estudi amb una patata i amb el Puig, també.
És veritat.
Recordo en algun moment, sí.
No, un moment. Tu no recordes com es deia el protagonista de Mosqueperros?
D'Artanyan.
No.
No.
Això no és?
Del dibuix animat?
No me'n recordo.
Aquí evidencia que aquí hi ha un cap generacional. És a dir, jo, per mi, tota la vida, el protagonista de les històries és el...
De les històries de Dumas, eh?
De Dumas, sí. O sigui, de la novel·la, d'Artacan.
D'Artacan.
Que els seus amics eren el Pontos, el Dogos i l'Amis. I això... Però diguéssim que la veritat no la vaig conèixer fins... Diguéssim...
Fa poc, eh?
No poc, però diguéssim que ja tenia algun títol universitari i tot.
No!
Sí.
O sigui, un moment.
Sí. Però... Perquè jo només havia vist Els Mosqueperros, no havia vist cap altra pel·li dels mosqueters.
Però llavors, D'Artacan és el dels dibuixos i D'Artagnan els de la pel·lícula.
Correcte. No, D'Artagnan és el...
És la història.
És la novel·la. El personatge original és D'Artagnan. Però clar, amb bona vista o no, li vam posar D'Artacan.
És perfecte.
I me'n vaig adonar jo sol, crec que vaig dir, un moment, D'Artacan... Dogos, saps? També t'he dit que Pontos i Amis no et sabria dir...
Ara tampoc no sé
què són. És a dir, D'Artacan era el personatge gos, perquè en realitat era D'Artagnan, Pontos era Athos, o sigui, Athos és l'original, Dogos era el Portos, que el personatge original era Portos,
sí.
I l'altre mosqueter era Amis Aramis. Que tampoc tinc molt clar per què això d'Amis i Aramis, per què canviar-li. No sé si és un tema de drets
deu
o què.
Deu ser un nom de raça de gos, eh?
Ho he buscat, eh? El Pontos, a més, no he sabut trobar, que és cap raça que digui Pontos.
Pontos.
Però sí,
Amis,
sí.
Amis, qui era? El gos?
Aramis. O sigui, el gos es deia Amis i el personatge era Aramis.
Vale.
Dogos, Amis. Portos. Sí, Pontos, idea. Athos, D'Artacan, D'Artagnan. Jo us he d'admetre que fins molt avançada la meva vida no vaig veure l'engany.
Val.
A l'engany.
Jo només puc donar una dada sobre el tema dels mosqueteros. Vale? Segur que el creador és Claudi Biern.
Sí, home.
Era una producció japonesa.
No, era una producció catalano-espanyola, diguem-ne. Claudi... Sí, i tot, no, ja t'ho dic, perquè vam entrevistar-lo fa un any.
Sí.
Claudi Biern, exdirectiu del Real Club de Portugal Espanyol.
Sí, però la van fer aquí?
No, la van portar al Japó perquè l'animessin al Japó.
Ah,
però la història original era de BRB Internacional,
d'acord.
Que era, sí, Biern Boy.
Havien fet Willy Fox i tot això.
Que ens pensàvem que eren dibuixos estrangers i eren d'aquí. Llavors, em va dir la gran cosa que, després de tots aquests anys, ningú se n'havia adonat, i va venir-ho així sense acabar-ho de dir, és que D'Artacan, el personatge, el gos, és igual que l'Snoopy.
Oh! Ostres, és veritat!
Molt fort!
És veritat!
Molt fort, eh?
Ostres!
És el mateix.
Ho hem tingut davant durant dècades.
Veus com...
I només li van posar un barret al cap.
La mare que
el fa. Es va quedar tenables.
Hosti, això ho trobo boníssim, no?
Crec que tècnicament va dir que és un homenatge.
Un homenatge!
Que sempre es diu.
Ah, Snoopy.
Però... Pues mira, ostres, no sé... Mira.
Són iguals o no són iguals?
Són iguals. És el mateix motllo. Bueno, a veure, pots dir, és que és el mateix raça de gos.
Ara, perquè és el que va dir.
Correcte, és el mateix raça de gos. Els pastors alemanys són iguals.
És fortíssim. Jo aquesta dada que us dono ara, que ens la va dir el programa, per cert, però si no l'havíeu sentit, a la gent que t'estigui escoltant, agafeu una imatge de Snoopy i D'Artacan. I veureu
pues que... Jo et volia portar, perquè estava convençut que era una producció japonesa, de fet sí que no, el va fer allà. I la banda, o sigui, la intro dels dibuixos animats,
sí.
Perquè era aquesta.
A veure.
No està malament la tornada, veureu. T'imagines a cavall...
Ara. És que és molt gran.
És genial, és preciosa, és preciosa.
És una banda sonora com de... Espera, com es diu el Doraemon, una mica,
sí,
no? Clar, els clar, nens de la Terra,
sí,
no?
Sí.
Hosti, és fortíssim.
Molt maco, boníssim. Molt. En fi...
He de dir que sobre això, crec que el Claudi Biern ens va explicar que l'havia portat, efectivament, al Japó, que havien tingut molts problemes perquè l'animació allà... els negocis amb els japonesos eren molt forts, però es va comparar a si mateix, perquè això deu ser... És que vés a saber quan està produït.
Això és el 80... Es va estrenar el 81.
Imagina't,
a l'Estat.
Imagina't.
Sí, sí.
Va dir... Diu, sabeu Lost in Translation? Sí. Doncs aquest sóc jo. O sigui, vaig allà i no en tenia res.
A finals dels 70,
imagina't,
clar. Perquè molt bé el mur, allà, no sé què... No, a finals dels 70 va estar al Japó.
Res, en fi. Fortíssim. Sí. Però, en fi, també un homenatge a un geni com el Claudi Biernboit, que ens va donar tantíssimes coses, des de David el Nomo... Willy Fog, els Mosqueperros, els que vulguis.
Els Bubu Bobs, sí senyor.
Bé, què us sembla? Anem a les cançons que han ressonat al cap dels patateros? Vinga, doncs va. Comencem amb la del Xavi Puig, va.
Doncs mira, avui us porto un meteorit, un meteorit ferit de Maria Arnal i Marcel Bagés. Anda. Podria cantar el que vulgués, Los Mosqueperros, sí, sí. També sonaria bé, vull dir que és una garantia d'èxit. I com que tard o d'hora, nosaltres no ho veurem, segurament, o potser sí, okay. Ens caurà un meteorit.
Home,
està cantat.
Que no.
Home, això és estrany que encara no hagi caigut, no?
No, algun nan ha anat caient, però...
Algun any ens ho trobarem i
de veritat
ja no
que sou...
sabrem on anar.
Sou l'alegria de la huerta,
no
eh?
Home, aquest any que el Barça va bé estaria que no, Puig. Si es pot esperar un altre any.
Bé, doncs recomanació de Maria Arnal i Marcel Bagés. Projecte que, per cert, diria que, igual la Clara ho sap una mica millor, s'ha acabat, em sembla, perquè ja van per lliure, em sembla, ara.
S'han separat el Marcel Bagés i la Maria Arnal, tot i que el projecte de la Maria Arnal continua...
Exacte. Però vaja, que és un projecte d'aquests d'abast internacional i que, però en tot cas, la Maria Arnal, i tant la Maria com el Marcel tenen un talent enorme i segur que en sentirem a parlar en els pròxims temps. Va, anem amb la cançó d'aquí.
Nervis.
De Joan Lluís, va.
Ah, la meva?
Sí.
Apa.
La meva és aquesta secció que jo mateix m'he autofundat, que és cançons que sento quan estic a rehabilitació.
Oh!
Ponent la bicicleta estàtica.
Sí.
T'he de dir que em va fer molta il·lusió. Vaig pensar, mira, ja està, la quota de català, saps que els hi toca, que les radiofórmules
sí,
toca.
Sí, sí,
jo pensava,
sí.
me la fotran a mitja cançó. I, evidentment, portava un minut i mig i ja me la van ventilar. Però vaig dir, ostres, quants anys feia que no la sentia. I a banda l'heu posat també, perquè, a més, en aquest fragment que començava
ara... Com es deia
ara,
la cançó?
Miami Beach. Sí. És un del disc de l'any 91, que no recordo com es deia. Bueno,
ja el trobarem.
Però això, sí, és el disc que van treure abans de les cançons del Liceu i tot allò. I no, l'heu posat just aquest fragment, perquè, clar, amb aquesta cançó vaig descobrir...
El disc es deia L'Ex-en-Busto.
Sí. A seques. Val, doncs això era... Clar, vaig descobrir noms com Chuck Berry, Ramones... Elvis Presley, potser no, però Lou Reed, que ell era Lou Reed, perquè era d'aquella època que tampoc no en tenies molt bé que estava cantant. Metallica, Springsteen, Doors, B.B. King... Clar, ostres, va ser sensacional. I
o sigui,
a partir d'aquí vas començar...
Et van fer la playlist, eh?
Sí, em va fer la playlist. Bueno, i en Boga, Marlon Brando,
Paul
Newman, James Dean, la Rita, l'Anastasia, la Reina Marilyn, no? De dir, vale, d'acord, de música sentir això, i de pel·lis,
he de veure aquestes.
I em va fer molta il·lusió retrobar-me amb aquesta cançó.
Ara ja té uns anys, eh?
Mira. D'Ors, no sabia que... Vull dir, vaig estar encara uns quants anys sense entendre què era els D'Ors.
D'Ors. Però pues mira que jo... Ara que ho has dit, no recordo que ho digués la cançó.
Sí.
Ho diu, en aquesta mateixa tornada?
Sí, Metallica Spastic.
A veure, podem tornar a sentir la tornada des del principi?
D'Ors i B.B. King.
A veure...
D'Ors i B.B. King. Si això estaria lletra abans, no...
Doncs, mira, Juan, m'acabes de descobrir que diu sí. D'Ors, la cançó.
D'Ors i B.B. King.
Per favor. Bé, L'Ex-en-Busto, any 91. Ui, Déu-n'hi-do, si n'ha plogut. Va, tanquem amb la Molins, vinga.
Doncs mireu, una cançó que em sembla que fa bastant de febrer.
Ui, és per dormir, no?
No.
A veure...
com un paisatge fred de febrer, tranquil, no? No us aboca això?
Sí, ara sí.
És molt ambiental, sona molt bé. Doncs sona molt bé, eh?
És Days, com, Days. Diu, com diu la...
D'aquí?
De Television. Television, del guitarrista del Tom Verlaine, aquest guitarrista que es va morir la setmana passada. Jo la veritat és que, sincerament, no els havia escoltat gaire, però com a vegades passa que es mor algú, llavors comences a investigar la seva vida, el que va fer, la seva música, doncs he redescobert aquest grup, Television, que, bueno, aquesta cançó d'ells forma part d'un disc que es diu Adventure, del 1978, que té una portada vermella amb unes lletres així com de pal clàssiques, que és brutal, que és preciosa. Jo recordo haver vist la portada aquesta, però no ho havia arribat a escoltar mai. I ja et dic, aquesta setmana, arran de la mort del Tom Verlaine, no he parat de posar-m'ho.
La cançó és una meravella,
Sí.
La cançó és fantàstica.
Trobo que com a banda sonora del febrer és bastant fantàstica.
I ho has fet bé, perquè vaig fer el mateix exercici, però com a bon drupo que sóc, vaig anar a Spotify, les dues, vaig dir...
Les més conegudes.
Quines deuen ser les més conegudes?
Les més escoltades.
La 1, la 2, vaig dir, no ja conec. I ja el meu cervell ja va desconnectar i em vaig oblidar de Television.
I prou.
Fatal.
Doncs mira, una perla, Days.
Aquesta és fantàstica, Days, de Television. Bé, doncs amb aquesta música arribarem fins a les 8 en punt del matí, últims instants per poder fer retuit i endur-vos la xocolata Jolong. Apa, va, Xavi Puig, Clara Molins, Joan Lluís García, que vaig bé fins dissabte que ve.
Adéu,
bon dissabte. Adéu.